9 minuts passen ja de les 11 del matí. Obrim la segona hora del Sant Cugat a Fons d'aquest dimarts. Cada dimarts a aquesta hora el protagonisme serà per la música. I ho farem cada setmana amb protagonistes diferents. Avui és el torn de la Jessica Sotodossos, que ens porta una nova proposta aquesta temporada. Es tracta de la clàssica Peu de Carrer, una tertúlia en acústic, amb molt bona companyia. Ella obrirà la temporada i la secció anirà combinada amb la col·laboració també aquesta temporada del Mestre Blanc i de la PUA, l'oficina musical que s'ha estrenat aquest any i que tindrà també la seva porció de protagonisme al Sant Cugat a Fons d'aquest curs. Avui obrim amb la clàssica Peu de Carrer, amb Jessica Sotodossos i aquesta tertúlia en acústic.
Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
La música, aquest meravellós llenguatge universal, hauria de ser font de comunicació entre tots els homes. Pau Casals, 1876-1973.
Sabíeu que la nostra careta és La italiana, de Félix Mendelssohn, i que també ho és un dels temes que encara avui sona de forma quotidiana, com és la marxa nupcial? No passa res, perquè no ho sabessis. Segur que has gaudit amb els segons que l'hem sentit. I també estic segura que reconeixeries la marxa nupcial amb només 5 segons i, clic, la teva ment arribaria un missatge que va lligat a una boda. Però no va d'això, aquest espai, de bodes, vull dir. Va del gaudir de la música, així de clar, i del per què ens emociona d'alguna manera. D'explicar la música clàssica? Gran repte, oi? Tampoc ens inventem res de nou, però deixa'ns intentar-ho. Té un inici i aquesta aventura també comença amb una conversa a tres, amb química, amb fluidesa, gaudint de la música mentre em resolien, dues músics excel·lents, tots els meus dubtes, que són molts, sense vergonyes. Vull dir que no em feia vergonya preguntar, perquè sempre hi havia aquesta voluntat d'explicar. Va ser tan enriquidor que vam decidir posar uns micròfons al davant de mi, que sóc un amant de la música amb moltes preguntes, i de les meves guies, la Cristina Casale i la Patricia Denó. Patricia Denó i Cristina Casale. Hola, noies.
Hola, bon dia, Jessica.
Bon dia.
Abans de res, noies, m'agradaria, perquè us acabem de conèixer molt millor, sobretot com a músics, Patricia, explica'ns una miqueta la teva trajectòria.
Doncs, mira, jo sóc la Patricia Denó, sóc flautista. Vaig començar a estudiar flauta molt joveneta, als 8 anys. Vaig fer tota la carrera de música, doncs, així per resumir ràpidament, entre Barcelona, Ginebra i París. I posteriorment, doncs, vaig fer alguns concursos internacionals, europeus, em vaig guanyar alguns també. I paral·lelament a la meva activitat concertística, que sempre m'ha interessat moltíssim, doncs el repertori per flauta i piano, flauta dins de la música de cambra o flauta amb orquestra, tant a nivell solístic, que és amb el que més he tocat i amb el que normalment més toco, també m'ha interessat molt tocar dintre les orquestres. Aleshores, doncs, als 20 anys vaig entrar a l'orquestra del Gran Teatre del Liceu de Barcelona com a col·laboradora i vaig estar-m'hi doncs, 9 temporades, 9 temporades col·laborant amb l'orquestra, i diguéssim que va ser una miqueta doncs, la meva primera relació amb el que és el món de la música professional i especialment de l'òpera. Jo crec que l'òpera ha influït moltíssim amb la meva manera de crear, amb la meva manera d'interpretar. També és veritat que paral·lelament vaig estudiar 4 anys de cant i això ha estat indispensable en la meva manera de mostrar-me al públic i d'actuar.
Tinc moltes preguntes sobre òpera. També en parlarem amb aquest tertulian acústic, la clàssica a peu de carrer. una de les coses que feu conjuntament. Ara en parlarem del que feu conjuntament. Parlem de moment com a vosaltres com a músics. Cristina, no sé si Patrícia havies acabat la teva trajectòria.
Sí, no, bé, estic
picotejant.
En això. Sí.
Cristina, parla'ns de tu.
A veure, què voleu saber de mi?
Això, difícil.
Doncs vaig començar a estudiar piano a una edat que no recordo, perquè la meva mare és professora de piano i aleshores jo sóc la petita de quatre germans i a mi em va posar a dins del pack, no?, d'ensenyar els seus fills. I jo penso que als 4 anys. Aleshores vaig aprendre d'una manera força autodidacta fins que vaig anar-me'n a Letònia a estudiar amb una professora de conservatori de Moscou que es diu Ilse Graubin, i allà em vaig posar les piles a nivell professional. Després vaig anar al Royal College amb una altra professora de conservatori de Moscou i després amb altres professors de francesos i amb la pianista reconeguda, pianista Alicia de la Rocha. Després tot això es combinava amb concursos, que n'he guanyat alguns a Espanya i Itàlia, i després també amb recitals, evidentment, primer a Europa, després ampliant horitzons, fins a una mica arribant a l'actualitat. El més remarcable que puc dir de mi és una gira que vaig fer als Estats Units el passat mes de novembre. Vaig interpretar música de compositors catalans. Va ser un recital comentat, comentava les peces abans d'interpretar-les, i és una gira que m'ha donat moltes satisfaccions perquè em preguntava quina seria la reacció pública americà. I aleshores estava en peu i és una de les coses que m'agrada treballar ara mateix, no?, en els concerts comentats i la comunicació.
En això estem, no?, en comunicar i establir aquests ponts, fer de guies per gent com jo, per exemple, que té moltes preguntes. Què estem escoltant de fons?
Estem escoltant l'últim moviment de la suite per flauta i trio de jazz. Trio de jazz és piano, contrabaix i bateria, de Claude Bolling. És un compositor que segueix viu, francès, que es va formar entre París i Nova York, i per això aquesta influència jazzística. Uh-huh. És el veloce, perquè veieu que veloce en italià vol dir veloç, té un moviment i un ritme així com molt, molt xispejant, i és la peça amb la que vam concloure el concert que fa 3 anys vam oferir la Cristina i jo, titulat Intimate Classical en Jazz al Teatre Auditori de Sant Cugat, i el concert on ens vam presentar i vam començar a tocar plegades.
Anem a escoltar-lo una miqueta perquè l'oient pugui gaudir també d'aquesta velocitat.
Perfecte.
A través de la música i de les paraules podem explicar moltes coses, ens podem imaginar moltes coses, i ara la Patrícia i la Cristina estàvem interpretant aquest tema que precisament elles interpreten. Ara us faré aquelles preguntes difícils. Patrícia, parla'm de la Cristina com a intèrpret. Són 3 anys de treballar juntes. Uh-huh. Parla'm d'ella. Què resoldries?
Vols dir que t'expliqui el que sento tocant amb ella, per uh-huh. exemple, com la veig com a artista i... Doncs mira, la Cristina jo crec que és, podria dir, la feminitat feta piano, feta pianista. És una dona molt femenina tocant, des de a nivell de precisió tècnica fins a nivell d'expressió lírica, etc. És una persona amb qui és molt fàcil treballar perquè és molt transparent, amb això coincidim. Hem de parlar relativament poc quan treballem. Parlem molt quan no treballem, però quan estem tocant parlem molt poc. I això per mi és un gran... és una gran cosa, perquè realment quan estàs treballant, quan estàs assajant, s'ha de parlar poc i s'ha de tocar més, i és tocant com t'entens. Crec que la Cristina és una pianista que s'està convertint, si no ho és ja, a Sant Cugat segur, un referent del món del piano aquí a casa nostra, i amb qui realment estem començant a fer un repertori i uns concerts que creen una química que, per lo vist, sota tota expectativa, perquè mai ens vam plantejar això quan vam començar a tocar juntes, ens fan repetir allà on toquem. Per tant, això és una cosa boníssima.
I fins i tot repetiu a nivell radiofònic.
Ah, sí, sí, fantàstic.
Com a guies musicals, per tant.
Sí, perquè de vegades pot passar que a nivell humà t'entenguis molt bé amb una persona, però a nivell musical és una cosa totalment diferent. La Cristina és una persona molt versàtil i és una persona amb moltes idees i, sobretot, molt, molt treballadora, que és una cosa que per mi és indispensable a l'hora de fer música.
Els músics no ho sou normalment, de treballadors?
Bé, aquesta imatge bohèmia, no? de l'After Hours, allà sí, a la cafeteria, sí, i explicant coses transcendentals i vivint només d'això, no? Però aquesta part hi és innegable, però s'ha de combinar inevitablement
amb molta feina. Sí. Cristina, ara tens la part difícil, que és parlar de la Patrícia, deixar-te anar.
Bé, no és difícil, realment no és difícil, perquè el que ha dit ella és transparent, o almenys jo la veig així, i ens avenim des del primer dia. Aleshores, doncs, ella a l'escenari, penso que quan puja, doncs, també té molta versatilitat, és molt polifacètica i molt expressiva. Aleshores, això crea una mescla de varietat, no? Que crec que captiva el públic i dona, doncs, un tot molt atractiu. Al tocar amb ella, doncs, no sé què més puc afegir, el que ha dit ella, estic totalment d'acord. Doncs és una feina fàcil i també, doncs, crec que la base de l'èxit, del nostre èxit, és la comunicació, tant a nivell personal com també amb el públic. I bé, quan la sento des de fora, que no estic tocant amb ella, penso que realment és una és la vostra flautista, doncs, la més internacional, no? I que realment, doncs, per mi és un orgull compartir, doncs, l'escenari amb ella, no? I es potencien, jo crec que, doncs, les dues facetes, la seva i la meva, doncs cap de les dues intentem ni trepitjar-nos ni eclipsar-nos, ni, sinó que finalment tot suma entre nosaltres. I aleshores jo crec que el resultat, doncs, és el que s'està donant, d'un èxit, doncs, una mica apabullant, o en el nostre, dona una mica de vertigen, un èxit amb el públic que sap detectar, doncs, aquesta naturalitat i connexió a l'escenari.
Aquesta química.
Sí,
sí. Ja ens hem presentat, és el primer capítol de Tertúlia en Acústic, la clàssica veu de carrer. Jo crec que el títol ho diu tot. Ara faré també el meu paper de periodista. A mi m'intriga moltíssim per què la flauta i per què el piano, perquè en un moment donat de les vostres vides vau decidir tirar endavant amb aquest instrument i dedicar-vos professionalment.
Uh-huh. En el meu cas, la veritat és que sumen moltes coses. De vegades és la coincidència, com bé ha dit la Cristina, doncs, que al teu entorn, doncs, ja la teva mare toca un instrument, per tant és més fàcil que tu contactis amb aquest instrument, no? Però de vegades és simplement circumstancial. A la meva família tots són enginyers, inventors. Ningú es dedica a l'art. Sí que és veritat que tinc un germà que és dissenyador gràfic, que fa molts anys que viu a Xina i treballa allà. En el meu cas, el que va passar és que jo crec que una mica la personalitat, la manera de ser, et crida a un instrument. Hi ha una pel·lícula molt bona d'en Fellini que es diu La prova d'orquestra, l'assaig d'orquestra, on aquest home, amb una brillantesa extrema, descriu dins d'un assaig d'orquestra la personalitat de cada un dels músics de l'orquestra, i us asseguro que és tal qual. És veritat que em tiro pedra sobre la teulada, perquè la flautista és la histèrica, neuròtica, que no toca amb els peus al terra, que bufa tant que es bufa les neurones i ja no li queda ninguna, no? Bueno, no és que siguem així els flautistes, però algú d'això n'hi ha, no? D'haver de fer tantes notes en tan poc temps i d'haver de córrer tant, arriba un moment que tens una mica de saturació neuronal. Jo vaig triar la flauta perquè em va fascinar el fet de que els flautistes ballen quan toquen. I jo no em puc estar quieta mai, m'agrada moure'm, soc una mica, una vegada un senyor del públic em va dir, ets com un ventilador. I vaig dir, oh, quin piropo més no, maco.
I a més la Patrícia és alta. Sí. És una música...
No sóc petita, que... eh? No, li vaig dir, doncs mira, m'ho prendré bé, perquè, mira, després també vaig pensar, mira, la Jacqueline Duple, i sent xalista i estant asseguda, també es movia molt, i vaig dir, escolta, fantàstic que m'hagi dit això. Jo humilment vaig dir, doncs mira, sóc un ventilador, que bé.
Per tant, Cristina, tu allò d'estar asseguda ja t'anava bé.
A mi, bé, és això, el meu entorn sí que és veritat que em venia molt donat perquè el piano sempre estava allà, sempre havia estat allà, però sí que és veritat que després doncs, ha d'haver-hi el factor de que t'hi sentis còmode. I aleshores doncs, era un instrument que per mi em resultava doncs, còmode, fàcil d'accedir-hi i va anar rodat així. Realment ja a casa sentia molta música i coneixia d'altres instruments, però el que m'agradava és el piano. I amb els nens, amb el cas dels nens, quan ells es decideixen per un instrument, ho tenen clar, has de tirar per allà, i així de fàcil, fluid.
D'això en parlarem també, de com al final s'agafa un instrument, s'implica moltes hores de la seva vida, com es treballa ara amb els nens, com es treballava abans. Ens queden molts capítols per parlar. Sí. Avui començarem a lo grande, que es diu.
Vinga.
I escoltarem una miqueta de Mozart.
Molt bé.
Com al llarg de, durant tota la temporada, ens agradarà posar-nos reptes difícils. Comencem amb un gran, amb un nivell important, que és, noies, la música clàssica. Uf. És una d'aquelles preguntes això. Genèriques, difícils, i que segurament no li agradarà a tothom, però vaja, és difícil. Intentem-ho.
No, pregunta qui... doncs, aparentment senzilla, però que nosaltres, que ens movem en aquest món tan immens, doncs, sintetitzar-la pot ser difícil, no? Doncs és que nosaltres estem al món de la música clàssica des de ben petites, no?, com hem parlat abans, i això fa que es transformi any rere any en una manera de viure, que et deixis de preguntar què és la música clàssica, no? Podem partir potser primer d'una altra cosa.
Jo diria que, clar, la música clàssica, avui en dia, en el segle XX, diem clàssic perquè la ubiquem en un període de la música. Però, de fet, si llegim, per exemple, anem a la Viquipèdia o llegim la definició que en dona la Real Acadèmia Espanyola, la música clàssica és el que es pot dir la música docta o la música culta, no? Què vol dir? Que la gent que no escolta clàssic no és gent culta i escolta música inculta.
Aquí
no vol
era
dir
la
això.
Meva pregunta.
No vol dir això. La música clàssica és una música que té una estructura per ser composta, no? És una música aleatòria, que més endavant, ja en un altre episodi, ja parlarem de què és tot això, que també existeix. A mi m'agrada molt parlar més que què és la música clàssica, què és la música en general. Parafrasejant una mica Mozart, jo diria que la música és l'únic camí cap a la transcendència. És un art temporal. Què vol dir? Que és un art que es fa en el temps. És l'únic art que el fabriques en el moment que l'executes. Per tant, per això és tan important que la música clàssica sigui en directe. A part de que tenim enregistraments, etc., i gravem discos i tot això, és molt important perquè en el moment en què l'oient està escoltant aquell so, aquella idea, aquell moment és irrepetible i aquell moment de creació coincideix en el moment musical. Així és com es feia abans la música clàssica i així és com es fa l'altre tipus de música també, la més actual. Però què opines, tenir... Cristina?
S'ha de tenir alguna formació bàsica per poder gaudir de la música clàssica?
Sí, això és important.
No sé, la música clàssica el que fa és assentar les bases de la història de la composició, estableix unes normes, dona forma de manera intel·lectual, no?, els gustos i les preferències auditives de la societat del moment, no? Dins de la composició clàssica, doncs, hi ha milers de recursos, sonoritats i estils, no?, que s'adapten a totes les necessitats d'expressió que té, doncs, la naturalesa humana. Uh-huh. Aleshores, doncs, s'ha de tenir una base de coneixement musical, doncs, és com mirar un quadre, quan més sàpigues sobre l'art, però quan més sàpigues i que t'interessi realment, que ho lliguis, doncs, a les teves emocions, crec que és important, doncs més t'agradarà.
Exactament. De fet, el que et dona la música clàssica, per això estudiem una carrera, la formació el que et dona és unes eines per poder no només executar, prescindint, o sigui, depenent de l'instrument que toquis o si cantes, com també dirigir una orquestra, per exemple, o compondre. Per això s'estudia música. Però música clàssica no vol dir que si et formes de manera clàssica siguis un compositor clàssic o un intèrpret clàssic. En el taller de músics de Barcelona, que és, com tots sabeu, l'escola, doncs, de jazz i de música moderna primera que es va fundar a Barcelona, també tenen uns estudis clàssics. I els mateixos grups de heavy metal, els mateixos grups de rock, de pop, si ens n'anem a Sabina, si ens n'anem a Alejandro Sanz, és un grandíssim músic que s'ha format amb la formació clàssica.
Hi ha molta clàssica allà dins.
Exactament.
Anirem fent aquests ponts. Abans, se m'està acabant Mozart, abans, però fem la referència musical de Mozart. Patrícia, què estem escoltant de Mozart?
Escoltant, com diuen els italians, un capo lavoro, una obra principal de Mozart que coneixereu tots. És la Eine kleine Nachtmusik, que és la petita serenata nocturna, Kehel 525 en sol major, és una serenata per orquestra de cambra, que vol dir orquestra de cordes, únicament.
Un final fantàstic. I amb qui podríem relacionar Mozart, per exemple? Podríem portar-lo al nostre dia a dia, a l'actualitat?
Mira, Jessica, em fas pensar aquesta pregunta en un episodi que vaig tenir fa 2 dies, una persona, doncs, que precisament debatíem sobre la importància de la música clàssica, no? Doncs que aquella persona veia la música clàssica com un món llunyà del passat, conservador i... Car que no ho va dir, però jo crec que ho pensava.
Segur. Això de docto. Home, si vas al diccionari i et diu docto i clàssica i culta
fa
i tal...
Fa olor de dansalina, doncs,
Sí, una mica. I aleshores... No, aquí això ho esborrarem tot.
Sí.
Doncs aquesta persona em va sortir amb la pregunta de, a veure, però la música clàssica, li deia, no?, doncs, l'importància que tenia, però diu, a veure, què té res a veure? Què té a veure la música clàssica amb ACDC, per exemple, no? I és una pregunta que, mira, em va picar. I mira, que aquest programa relacionarem ACDC amb Mozart i n'aprendrem molts, tots n'aprendrem moltes coses d'això.
T'imagines, Cristina, que Mozart hagués conegut la guitarra elèctrica o hagués conegut la música amplificada? Mare de Déu, mare de Déu.
La serenata nocturna seria un compàs, eh? Així que, jo proposo que fem... He preparat un exemple.
Aquí tenim a la Cristina davant del piano. Sembla que no s'ha de saber massa de música per veure que sí que hi ha un paral·lelisme.
Sí, mira, el que ha sonat al piano són dos acords el que he tocat. Un acord és un grup de notes que sonen alhora I és un acord amb mi menor i el seu quart grau amb sisena augmentada. No? Dient-ho així, sembla...
Aixino. Déu
meu, oh, dius,
una fórmula química, sembla. Sí.
Però escoltant-ho, doncs ja sobren totes les paraules.
O sigui que els nois de CDC tenien formació, tenen, vaja, formació musical clàssica, pot ser?
I sí. Tant. Jo
o
ja
escolten sí, Mozart. Sí. En els seus moments de privats.
És molt habitual que els malamans, ja siguin de banda heavy rock o clàssica, estimin i els agradin tots els estils musicals o gairebé tots.
I com passa a vosaltres, no? Vosaltres
sí.
Sou intèrprets, sou músics de música clàssica, però podeu escoltar...
Just.
És genial aquest tema de CDC.
De fet, no sé si us animareu algun dia a tocar, no sé, ara dèieu, si Mozart li poséssim una guitarra elèctrica al davant, no?
Impressionant. Seria impressionant. Bé, però doncs... també, disculpa, Cristina, un petit apunt. Mm. També és veritat que tots els camps s'alimenten. Per exemple, Freddie Mercury era un gran apassionat de Bach. I Freddie Mercury va ser la persona que va crear l'òpera rock.
El Bohemian Rhapsody.
Per exemple, sí. El Bohemian Rhapsody està estructurat en tres parts que podien ser perfectament una sinfonia concertant. Ja en parlarem en un altre episodi.
Sí, perquè t'anava a dir,
perquè no dona...
anem molt malament de temps. Sí. Aquest capítol el deixarem per la propera. Patricia Denó, Cristina Casales, Jessica Sotodosos, amb Tertúlia en Acústic, la clàssica, a peu de carrer.
Sant Cugat a fons, de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia.